La primera reunió de l'any dels homes llops catalans, aprofitant la lluna plena, s'ha celebrat al Matagalls. Com és habitual, confiaven que el seu pelatge bestial per protegir-se del fred, però no han tingut en compte l'eclipsi. Sense la lluna plena van tornar a casa seva en forma humana, quedant-se totalment nus en aquell cim pelat. L'endemà, tots estaven de baixa per la grip.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Els clàssics del gènere no passen mai de moda i sobreviuen a diferents generacions. És el cas de Star Trek, una saga de sèries i pel·lícules que fa més de 50 anys que, després de la seva estrena, encara aixeca passions. Avui coneixerem el Club Star Trek Espanya, amb seu aquí a Barcelona, que engloba els amants de la saga interestel·lar i té com a voluntat donar-la a conèixer i gaudir-la de totes les maneres possibles. També coneixerem una altra sèrie, The Little Drummer Girl, basada en una novel·la amb el mateix nom. Ens l'acostarà el Sergi Castanyer. I avui també parlarem de música vinculada al cinema, concretament el Marc Mosquera, de La Musaquera, ens farà crònica del concert del Retorno del Rei del Senyor dels Anells a l'Auditori de Barcelona, a càrrec de l'Orquestra de Barcelona amb cors de l'Orfeó i el Cor Infantil d'Amics de la Unió de Granollers. Per últim, escoltarem una nova recomanació de les nostres expertes del Librerío de la Plata. Comencem el 20è Quimèric de la tercera temporada amb el Roger Benet a les vies de so. I avui volem començar el Quimèric amb una petita curiositat, perquè a vegades ens queixem que poques personalitats surten de l'armari de la ciència-ficció i del món friki, podríem dir, amants del gènere fantàstic. Però sí que comença a haver gent que no li fa cap vergonya dir que és amant del gènere fantàstic en entrevistes radiofòniques. És el cas de l'actor, model i també metge Octavi Pujades, que fa uns dies vam tenir el programa al matí d'aquesta emissora. Li vam fer una entrevista sobre la seva vida per conèixer una mica més qui és Octavi Pujades, més enllà de la seva faceta doncs, més coneguda, aquesta faceta d'actor i de model. No? Potser Octavi Pujades la majoria de gent el recorda sense samarreta directament.
Sí, és que estava flipant. Actor, model i metge. O sigui,
sí, ho té
és solter?
Ho té
li puc
tot.
Tirar els trastos jo, encara que no m'agraden els homes?
No és solter i, a més, la seva dona és molt guapa. Per tant, tenim poc a fer nosaltres.
Puc triar, no?
Bueno, et sorprèn que sigui amant del gènere o què?
Ja no, a aquestes altures del Quimèric ja no. Però abans
després
sí que
de saber
sorprès.
Que Miquel Iceta també és amant del gènere,
sí,
oi?
Sí, li encanta Star Trek, l'Iceta. Podríem intentar portar el programa algun dia.
Algun dia...
Ara que s'acosten municipals, potser podem portar tots els polítics del país.
No sé si tots els agrada el fantàstic, però bé.
Segur que diran que sí.
Segur, perquè som irresistibles.
Hi ha un partit que ha passat mitja campanya, direm Matrix, però bueno.
També és veritat, també és veritat. Però tornant a l'Octavi Pujades, si més enllà de dir soc amant de la ciència-ficció, soc amant del gènere fantàstic, ell també feia les seves reflexions i una de les coses que ens va sobtar més era la relació que ell té amb els llibres del gènere de la seva adolescència.
O sigui, així com en la infància, doncs, per altres persones els seus records més estimats poden ser records amb altres persones o amb altres amics, jo els tinc amb coses, jo els tinc amb objectes inanimats, jo els tinc amb els meus ninots de Star Wars, jo els tinc amb els meus llibres, amb els meus còmics. O sigui, realment, per mi els meus grans amics d'infància van ser els autors dels llibres i dels còmics que jo llegia i amb els que em viatjava i em transportava a fora de la meva realitat i ja...
És tot un patrimoni immaterial, no?
I tant, i tant.
Exacte.
A més, no et fallen mai. Queden per sempre.
Els llibres no et fallen mai, això és veritat.
No. Les editorials potser sí, però...
Sí, però els llibres, un cop els tens a casa, fan companyia.
Sí.
Ell ha reconegut que té una biblioteca immensa de llibres i, sobretot, còmics del gènere. Vull dir que déu-n'hi-do també. El que va defensar també és el valor que té el gènere fantàstic, el per què té un valor afegit respecte d'altres.
L'època de l'adolescència, més, jo dibuixava en un fanzine de còmics, érem molt frics. El còmic i la ciència-ficció tenen un lligam bastant més... molt més, diguem-ne, immediat que amb altres gèneres literaris, podríem dir. I, a més, jo crec que la ciència-ficció és un gènere que fins fa no gaire ha estat bastant menys tingut,
és cert. És cert.
Menys tingut, però a l'època en la que estem ja comencen a haver-hi grans clàssics de la ciència-ficció i, a més, amb... La meva sensació sempre que llegia ciència-ficció és que el llibre pot estar millor o pitjor, pot estar millor resolt o pitjor resolt, però la ciència-ficció té uns plantejaments que, diguem-ne, s'escapen a les limitacions i a les limitacions dels altres gèneres, no? O sigui, sempre el punt de partida,
la fantasia, no? Exact... pots arribar...
Sí, fantasia però estructurada, sí, eh? Sí, o sigui, sí, tu pots plantejar unes regles del joc aberrants en principi amb el que tens. Ara, després has de ser coherent amb aquestes regles.
Han d'estar aquestes... justificades,
exactament. Ja, tot el que passi ha de ser coherent amb això. I llavors, la llibertat creativa que dona i el que et fa pensar un bon llibre d'aquest tipus va molt més enllà del que fan altres gèneres.
Si està defensant el gènere de la mateixa manera que el defensaríem nosaltres.
Que és com s'ha de defensar.
No, clar, no parlant de totes les possibilitats que té el gènere fantàstic per canviar, no, la realitat i per mostrar, doncs, altres mons que en realitat són un mirall del nostre.
Exacte, la normalització del fantàstic per poder entendre millor el nostre món.
Però saps què és el que t'agradarà més, al fons?
A la seva foto sense la samarreta.
A part d'això...
La seva dona. Tornem al tema.
No, em referia al gènere fantàstic, que doncs, aquí al programa al matí la Raquel García, doncs, és molt amant del gènere fantàstic, el marit de la Raquel també, i vam fer una mica la conyeta de... Va, quins llibres en recomanaries o quin llibre li recomanaries a la meva filla, que en el cas de la Raquel té 8-9 anys, i ell va dir, a veure, la teva filla potser encara és massa jove per aquest llibre, diu, però... Per mi, un llibre de capçalera és Flores para Algernon.
Bien,
sí. És el primer cop que una persona random, que fins aquell moment no sabies que li agradava el fantàstic, li agrada Flores para Algernon i el defensa així.
És un llibre que va guanyar l'Hugo i el Nebula. És escrit per Daniel Kiss, que és un psiquiatre americà, i és un diari en primera persona d'un borderline al que li ofereixen la possibilitat d'operar-se per ser tan llest com un ratolí que ja ha estat operat.
Ostres.
I llavors
és
un diari en primera persona de veure com veu el món un borderline en principi i com va canviant la seva visió conforme va adquirint intel·ligència, com va veient que les coses no són com ell pensava, com va veient que la gent no és tan bona com ell pensava. I tot això va portant a un desenllaç, doncs, molt, molt impactant i molt bonic. Es llegeix en mitja hora, després van fer la versió ampliada, als anys 60 es va adaptar al cinema, és una pel·lícula que es diu Charlie, que va protagonitzar el Cliff Robertson i que va guanyar l'Oscar amb aquesta pel·lícula, però la versió ampliada de Flores para Algernon no té la força que té la versió reduïda. O sigui, en ciència-ficció i en tots els gèneres passa una miqueta això. O sigui, el relat curt és un cop de puny que no és un relat llarg.
Aquí podem discrepar, eh? Jo sóc més amant de la versió llarga de Flores para Algernon que la curta.
Jo també.
Més que res perquè entra en reflexions que no li dona temps d'entrar en l'altra, però sí que és cert que, clar, hem llegit les dues, i si hem llegit la llarga potser també és per aquest impacte que té la curta quan la llegeixes.
Jo crec que primer vaig llegir la llarga i després vaig llegir la curta.
No, ho vaig fer al revés, perquè la biblioteca se'ns van equivocar, sí, i ens van portar la curta, però sí. Preneu nota, pels que encara no hagueu llegit Flores para Algernon, ja esteu trigant, però molt, perquè a més va ser una de les primeres recomanacions del Quimèric,
sí,
aquesta secció que recomanem llibres que ens han impactat del gènere, i bé, un gustàs que també ens ho recomani l'Octavi Pujades.
L'entrevista.
Star Trek desperta passions des de fa més de 40 anys i també al nostre territori. Per això l'any 2008 es va fundar el Club Star Trek Espanya i des d'aleshores organitza activitats de forma col·laborativa per donar a conèixer la creació de Gene Roddenberry i fer-la arribar on mai havia arribat i també tornant a llocs coneguts. Avui volem descobrir aquesta entitat amb el seu president Jordi Ballester, amb el secretari Joan Borràs i amb l'assessor del club i que durant anys ha estat el president també, Julián Sánchez. Benvinguts al Quimèric tots tres.
Moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Estem contents de tenir-vos aquí a l'estudi després de trobar-vos a tots els actes que es fan per Catalunya, siguin de Star Trek o no.
Sí.
Evidentment. Anem on ens cridin.
La primera pregunta que havíem pensat era el per què fins al 2008 no existia aquesta associació, tenint en compte que la saga té una llarga trajectòria, o simplement és com una data de formalització?
No, això ho podem dir, sí, els que hem viscut tot aquest temps, com som el Joan i jo, el Jordi és més novato amb això, i es va fer el 2008 perquè abans havia uns clubs a cada regió, estava el Club Star Trek de Sevilla, estava el Club Star Trek de Màlaga, i es va formar una primera federació, una confederació, de tots els clubs, que va patar de seguida.
És un territori massa ampli, potser,
exacte,
no?
Deixem-ho córrer. I llavors, durant 3 anys abans del 2008 es va crear una cosa que es va dir la llista Kitomer, per, precisament per això, per a veure si es podia aglutinar a tot el fandom en un sol club. Mm-hmm. El 2008 va donar la casualitat que l'any anterior va haver una separació de un cert nombre de clubs i un altre cert nombre de clubs, perquè abans es feia una convenció anual que es deia Spatrek, però es van fer dues, l'Spatrek i la Weekend Trek. Llavors, a la Weekend Trek del 2008, tot allò que s'havia afegit a la llista Kitomer es va desenvolupar i es va crear el club.
Que ja no existeixen, no, aquestes convencions? O almenys aquí a Catalunya no, no?
No, es manté només una convenció a Madrid, que es diu CICIMAD, que ara al febrer la tindran, però és multisaga, no és per Star Trek només. Però porten aquest any porten un actor de Star Trek, d'Enterprise, per ser correcte.
Que ja va estar, fa uns anys també ja va vindre aquí amb el seu company, justament de la mateixa sèrie.
Molt bé, a fer gira.
Sí.
Exacte. Ara mateix acabeu d'introduir canvis en la junta de l'entitat i arran d'això esteu treballant en l'organització de més actes. Com ha estat aquest canvi de rumb?
Bueno, pues bàsicament perquè sóc una persona que, no, com ells diu, novata, no, inexperta, que va entrar al club i amb moltes idees, moltes ganes de fer coses, i arrel d'això pues em van fer president, com que no vol la cosa, i com que ja soc president i puc manar, pues, doncs totes les meves idees les puc posar endavant.
Van dir, llavors, ja que tens tantes idees, vinga,
exacte,
no? Carta
sí,
blanca.
Van posar cap davant, no? Hi ha gent que també tenia ganes, però en aquell moment no hi havia una presidència que acompanyés a les il·lusions. Estava molt estancat i arribar jo va ser com un...
Va ser un tsunami.
Vaig arribar jo i em van dir, pues tu cap a president. I jo, pues jo que soc president, pues tot el que jo tenia ganes de fer, pues anem a fer-ho.
Carrera meteòrica.
Realment, sí.
Quant portes ara de president, Jordi?
Pues 9 mesos.
I de membre del club?
8 mesos.
I de membre del club portaré un any i 2 mesos.
Ha estat un pim-pam, això, eh?
Sí, no, ja et dic, a veure, ni em ho crec. O sigui, realment, quan m'ho van proposar, vaig dir, però sóc conscient que realment porto un poc al club. I és que justament busquem algú diferent, busquem alguna persona que es posi davant, que no tingui complexos del passat, ni sàpiga res del que ja ha passat amb el club, com ja explicava el Julián, i que porti coses noves. O sigui, que no es fixi amb el passat, sinó que sempre miri cap al futur. I clar, es veu que jo era la persona ideal.
El problema del Trekkies, perdona, és que l'edat va pujant. I el que necessitem és gent jove.
Hòstia, gràcies.
Que molta falta fa, sí, perquè si no estarem tots a llaios, i no pot ser això.
I quin era, què creies que faltava en el club? Què és la necessitat més gran que vas notar a l'entrar?
Era més que res l'exposar-se. Al sortir al carrer i dir, ei, som Star Trek, ens agrada Star Trek, ens agrada posar-nos els uniformes, sortir al carrer i fer coses. I això ho notava molt a faltar. Anàvem a les convencions i era molt estar al nostre stand i no participava amb els altres.
Almenys teniu bastant. Hi ha entitats que ni això.
Sí, bueno, cert.
Home, això és veritat. Però, clar, tindre un stand i estar molt quiet allà dintre sense sortir és una mica... Farragós. Llavors vaig dir, no, però sortim, anem a fer fotografia amb els de Star Wars, amb els de Ubi, amb els de Stargate, amb qui sigui. O sigui, és el fet de sortir, que ens coneguin. I llavors venia gent i deia, mira, però jo sóc d'una associació que vol fer una cosa nova, que us interessaria. Sí, anem-hi. I llavors, arran d'això, vam descobrir a Palamós, vam descobrir a Figueres i diferents puestos que fins ara no havíem anat, a Mollet, va ser una sorpresa, Mollet. I, clar, en poc temps hem fet moltes coses i almenys estem molt contents de tornar a estar...
I ara mateix, quan sou els socis? Amb això recapteu més socis? Més fans?
A veure, sempre que hi ha hagut un canvi de junta hi ha una mica de ball de socis, perquè molts se'n van, molts no volen continuar, n'hi ha gent que s'havia borrat i ara torna... Llavors, més o menys, anem estables, ara estarem amb uns 170, una cosa així.
Quan es va fer aquest 40è aniversari de l'Star Trek original, va haver un boom de gent interessada en apuntar-se, vull dir, gent que volgués fer-se sòcia, perquè, clar, sempre quan es fan aquests remembers hi ha nostàlgics que surten, no?
Sí, el 50è aniversari va ser un reboom, no només un boom, un reboom, i sí, es va apuntar molta gent.
Ara havia rebaixat edat jo, eh? Sí, 50è.
I sí que va afegir-se més gent. ell, per exemple.
Sí. Ah, sí? Ets d'aquella tanda.
Jo, justament, com que va coincidir que van fer-ho a Sitges. I llavors, clar, el festival de Sitges, dedicat a Star Trek, per qualsevol trequi, era una cosa que tenies que anar sí o sí. O sigui, jo tenia molt clar.
Sí, per allà tenim el Sergi Castanyer, que va fent quasi amb el cap, perquè sí, sí.
Clar, jo era un d'aquests trequis que... Tinc molta afició, però m'acostava sortir. Per mi, que no hi havia més trequis en aquest món. Estava jo sol, allà amagat, molt Star Wars.
És el que diem nosaltres, trequis ocults.
I va ser anar a Sitges i veure que hi havia molta afició, molta gent que anava amb samarretes i trajes. Vaig dir, ostres, pues, hi ha un club, m'apunto. I arrel d'això, sí, sí, va ser pel 50 aniversari.
I sou l'únic club o n'hi ha més de clubs de Star Trek pel país?
A veure, allà a Madrid està aquest que us he dit, el Club Cochrane, però que no és Star Trek. És Star Trek més Star Wars, més Star Trek, més Doctor Who, més... O sigui, és multisaga, però clubs dedicats a Star Trek, només el nostre.
Sí, Star Coses, ja.
I quines relacions teniu amb els altres clubs, encara que siguin, doncs, multisaga?
Bueno, estan ahí. O que passa amb l'altre club aquí a Catalunya està el BCN Trek i tota aquesta gent que són amics i que fan coses juntes i que no hi ha CF3, perdó, i que són amics i fan coses junts, però els de Madrid són una mica més etaris,
no?
Vale? Deixem-ho així.
El món de les capelletes, veig que es repeteix a tot arreu.
Sí, sí, el que passa és que nosaltres hem dit, vale, esteu aquí, nosaltres estem aquí. Si tenim que anar a Madrid ja anirem, i si vosaltres veniu a Barcelona, doncs ja vindreu. No passa res.
Però suposo que hi aneu poc o veinant poc, també, no?
No,
sí. Cadascú al seu territori, no?
Ara tenim la idea d'anar més.
Tenim intenció... Clar, ara he passat ja més o menys la meva prova de foc, ara més o menys ja estic més o menys assentat, i sí que aquest any volem fer sortides, ja més per fora de Catalunya. O sigui, ja obrins anem a Madrid, Sevilla, si podem anar... Perquè tenim socis allà, que ens ho diuen. A veure si algun dia es podia acostar. I dir, per què no? O sigui, podem intentar lligar-ho i que ells es moguin una mica i busquin algun puesto on puguem fer-ho, per què no?
És que clar, sou Star Trek a Espanya, però teniu seu a Barcelona.
És que la majoria de trequis ara mateix estan a Barcelona. És on hi ha el gran cúmul d'aficionats a Star Trek.
Si tinguéssim
per
que
què?
Fer...
Què ha passat?
Ha migrat.
No és curiós?
No, és curiós. Sí, sí. És curiós perquè, clar, està la sede està aquí a Catalunya des de fa... 8 anys, no, menys, 7 anys, amb gent només de la Junta, només gent d'aquí. Llavors, clar, la gent d'aquí s'ha anat apropant i ha dit, oh, si esteu aquí, doncs jo m'apunto. De tota manera, la gent de fora també ha respost i bastant bé.
És que és això, aquest any hi ha molts nous socis que són de fora de Catalunya i s'han apuntat per les redes socials, pel Facebook, per coses que anem posant sempre.
Quina vas a dir, Joan?
No, anava a dir que, clar, és qüestió d'anar-se expandint i no quedant-se només aquí el que és Catalunya, sinó poder fer visites a altra gent de lo que és el Festa d'Espanya i que també ens coneguin, i quanta més gent siguem, molt millor. El que interessa és que, com he dit, ell deia, que no es quedi la gent amagada a casa. El trequi oculto està molt bé, però és molt millor socialitzar-lo i que es doni a conèixer i sàpiga que hi ha altra gent com ell, que també els agrada el tema, els agrada Star Trek, els agrada la ciència-ficció, i que està molt bé veure la casa sentat al sofà davant de la tele, però si la comparteixes amb gent que li agrada, és molt millor i molt més divertit, crec jo. O sigui, que és molt millor compartir-ho. Tot el que puguis compartir, jo crec que és millor que no quedar tu solet a casa.
Sí, gaudir d'una afició, si és compartida, sempre és millor, eh?
Exactament.
Parlava que hi ha molta gent a Catalunya, perquè allò recordi, de jovenet, als 90, teníem Star Trek en català. No sé si la resta d'Espanya també podia veure Star Trek amb les seves emissores autonòmiques, suposo que sí.
A Madrid, a Telemadrid, i a Euskadi, a Euskal Televista.
I a les Balears també, amb l'IB3, també van estar...
Sí, tampoc és que estigués molt difós.
No, però aquí va cuajar molt. O sigui, a Catalunya, amb el Canal 33 i TV3, que ho feien a les 12 de la nit, que era l'hora estàndard Star Trek, molta gent es va aficionar a veure els capítols per TV3.
Recordo que va haver-hi un buit a la televisió per culpa de que els drets estaven dividits, sobretot a la nova generació, però ara amb Netflix la cosa s'ha arreglat?
No.
Almenys tothom ho pot veure tot, ara sí.
Sí, això sí.
Tothom que tingui Netflix, esclar.
Ho tenen tot junt amb una mateixa plataforma, que almenys és un avantatge, perquè sigui la sèrie que t'agradi i la pots trobar allà. O sigui, això com a lloc de punt de referència per trobar-la, sí. Això sí.
Heu fet revisions de la sèrie gràcies a Netflix?
Sí, sobretot perquè jo, per exemple, he vist la DS9 Voyager i, bueno, Enterprise no, perquè ja la van traduir, però DS9 Voyager sobretot jo l'havia vist en latí.
En llatí o en original.
O en original.
No estava traduïda al castellà.
Clar, ara Netflix la té traduïda com Déu mana.
Amb doblatge bo, no?
Clar, això és una meravella.
I podrien recuperar el doblatge en català? Ho seria molt demanar.
Jo, teòricament està a la...
Que recollir firmes i ja
està. Sí,
és qüestió de recollir firmes, perquè el doblatge en català assisteix.
TV3 la té.
El tenen amagat, s'ha guardat en unes 360 de dies molt maques, però no volen treballar, se'ls estava omplint de pols, però jo crec que si volguessin el podrien recuperar. I molts actors que han doblat en català estan disponibles i estan treballant, perquè alguns els coneixem, o sigui que no costaria res agafar la feina i tornar-la a acabar.
Doncs mira, una nova fita pel Jordi.
Sí.
Gràcies. Si no tenia ja prou...
Si no tenia prou...
Exacte.
Entrant al que és la sèrie, per la gent que, pel que sigui, no l'ha vist o no hi ha entrat, què és el que diríeu que té d'especial? Què és el que la diferencia d'altres sagues... D'altres Stars, per exemple.
Jo ho tinc molt clar. El Star Trek és la realitat que hi ha a cada moment, que pel que sigui no és políticament correcte, es trasllada al futur i allà es pot dir. I el bon entenedor, que en tingui.
Com tindre un oficial dona de color, no?
Exacte.
Per exemple. Sí. O un xinès, o un rus, o
al costat d'un americà i cap problema.
No, exacte.
Però a part d'això també és que la sèrie de Star Trek sempre, cada capítol, et proposa un problema que avui en dia el món passa, i ells t'ho proposen com si fos fora de la Terra, altres planetes. Llavors aquest problema el veus d'una altra manera. Llavors et dona que pensar. Quan acaba el capítol, tu veus que, com sempre, triomfarà la nau, se'n va... Però et quedes amb la història que t'ha deixat. O sigui, clar, aquesta problemàtica que surt al carrer hi és. I és una sèrie que a cada capítol sempre hi ha una... algú per pensar-hi. És una sèrie que et fa...
I s'ha mantingut des del principi fins ara.
Es planteja una situació de la vida actual... que a mi, vista tal com la veiem ara, no s'entendria tan clarament. En canvi, si la poses al futur, pots veure, jo què sé, un negre que es torna un negre i un blanc que es fan un petó, dos persones del mateix sexe que són parella, i coses que a mi poden semblar estranyes, en canvi aquí poden ser molt normals i molt corrents.
Encara que suposo que vistes ara mateix, moltes de les coses ens deuen semblar molt més naturals que fa 50 anys,
clar,
no?
Clar, però en el moment que van sortir no eren res natural.
El temps no passa, no? Se'm passa malament.
Ara sí, ara ja poca cosa es pot innovar.
No, també és que també les sèries han canviat, o sigui, ara, per exemple, Discovery ja no et dona aquestes problemàtiques que donava Star Trek de fa 20 anys. És una sèrie totalment diferent, actual, dedicada a la gent d'avui en dia. O sigui, és una sèrie que ha anat evolucionant. Pensem que són moltes sèries que cada una té el seu què. Per això els Trekkies tenim aquest gran avantatge de que cadascú li agrada una sèrie. En tenim moltes per escollir. Cada una té els seus matisos.
De fet, això t'anava a dir que passa amb moltes sèries. Per exemple, se m'acut Dragon Ball, no? Bola de Drac. Que els amants de Bola de Drac els agrada el Bola de Drac de...
El clàssic.
El primer.
Clar, i en canvi vosaltres esteu parlant de tota la saga i fins i tot esteu parlant de l'actualitat, que potser molta gent ja no té present Star Trek. Això és el que també li dona valor? Vull dir, que saber que ha anat seguint durant 50 anys i encara es pot veure?
És el gran valor d'aquesta saga, de que conforme han passat els anys s'ha sabut buscar un forat. Vale que des que va sortir la sèrie original fins que va sortir la nova generació va haver aquest gran buit on Star Trek pràcticament estava desaparegut.
Que després han replenat...
Una vegada va sortir la nova generació, i van començar a sortir totes les altres sèries, fins a dia d'avui, cadascú s'ha quedat amb una. Hi ha molta gent que és de la sèrie original a mort, altres estan amb la nova generació, hi ha qui li agrada Espai Profund Nou, hi ha qui li encanta Voyager, hi ha qui li encanta Discovery, o sigui, clar, cadascú té la seva, però tothom és Star Trek. Tothom, a l'hora de la veritat, conversa amb el mateix, que és Star Trek.
I continua trencant motlles...
Jo crec que en Discovery sí.
Jo crec que sí.
és que Discovery és una sèrie que està donant molt de parlar perquè hi ha gent que la... és com la tònica, o l'odies o t'encanta.
A mi m'agrada.
La tònica o Discovery?
No, no, Discovery.
I Discovery té això.
Sí, a mi mare també li agrada, la tònica. Exacte. I Discovery.
Jo admeto que la primera temporada, quan vaig començar a veure'l, em va donar molt de pensar i ho parlava amb el Julià i amb el Joan, deia, és aquesta sèrie, és que no, acabo de...
És que era Star Trek, però no era Star Trek.
Justa, saps? És que dicotomia de, és que m'ho estan posant, però que no és. I conforme anava avançant la sèrie, fins a mitja sèrie, dius, vale, espera, ara començo a recopilar tot el que m'estan dient i començo a entendre moltes coses. I ja està, al final de la sèrie...
Va aparèixer Jonathan Frakes dirigint i ja estava tot bé.
Que llavors acaba temporada...
Va tornar al bon camí, no?
Sí, sí, sí.
I t'enganyen. És una sèrie que te comença d'una manera molt rara i conforme avança la sèrie fins que acaba, quan acaba, diu, ara te la tornes a veure sapiguent tot el que saps. I llavors et dones compte de que no era Star Trek, era pura Star Trek.
Això té molt de mèrit,
molt
també,
de mèrit.
Eh?
Té molt de mèrit. Nosaltres sempre hem dit, tant ell com uh-huh. Joan com jo, que a part de ser una sèrie a doble volta, o sigui que la tens que veure dues vegades i no t'enteres, ens adonàvem de coses que estaven en els primers capítols que no li donaves importància, però que quan acaba dius, clar, és que m'ho han estat dient tota l'estona i jo no he prestat atenció i no m'hi he enterat.
Són molts episodis que si no els veieus un parell de vegades te perds molts detalls, tens que fixar-te en moltes coses perquè hi ha coses que el mateix decorat estàs a, jo què sé, a la sala del transportador, estàs a la sala del capital, el que sigui, i veus coses que té per allà i dius, ostres, mira, això ho té perquè clar, això ve d'aquell episodi i,
sí, que s'ha de mirar, s'ha de fer una mirada atenta.
S'ha de fer una mirada atenta i amb molta cura perquè hi ha coses si no te les perds, eh? Sí, sí,
que ho fan expressament també perquè els fans estigueu
segur,
allà,
sí, clar,
segur.
Pensa que, i més ara, quan fan una sèrie, la gent que és molt aficionada la mira amb lupa. O sigui,
això és cert.
Buscant sempre a la part negativa. No, mai es fixa en el bo, sinó que està buscant el negatiu. És que ha vist això que no era el que... I van fer-ho a posta, deixant cosetes, perquè la gent que estigués buscant en lupa digués, ostres, que me l'han colat aquí.
A mi una de les coses que em van sobtar més quan vam començar a fer el Quimèric, que va coincidir precisament amb aquest 50è aniversari, van venir un dels primers actes que vam cobrir va ser aquest aniversari, era el recompte que fèieu, no? El setembre del 2016. Vau dir que hi havia 5 sèries, 13 pel·lícules, i que calen 21 dies i 51 minuts sense parar per veure-ho tot. Com està actualment aquest recompte? Ha pujat?
Ha pujat.
S'ha seguit creant, no?
A veure, tenim les pel·lícules del JJ Abrams, tenim la sèrie Discovery... I si Déu vol, en un futur, potser dues sèries més arrenquen, més alguna pel·lícula que està allà ballant...
Entonces, més una sèrie de dibuixos animats...
L'any que ve, si ens convides, et portarem el recompte
actualitzat
per totes les coses noves.
A mi em va sobtar molt que hi hagués aquest volum i de fet vau fer un recull molt ben fet de... Aquesta val la pena, aquesta no la veieu, sisplau, no perdeu el temps amb això.
Sí, és com tot. A veure, hi ha coses... precioses, que són capítols que es veuries mil vegades i hi ha altres que, bueno, millor ignorar-los, com si no has passat.
I ja, per acabar, una última pregunta una mica de... per posar el dit a la llaga. Què n'opireu de Star Wars o de Stargate?
M'encanta.
M'encanta, totes dues. A més, Stargate estava feta per un amant de Star Trek i té detalls que refereixen a Star Trek a Dojo.
Ah, és que Star Wars m'encanta, és una sèrie fantàstica, és fantasia pura, o sigui, és una fantasia èpica. A qui no li agrada la fantasia èpica? Clar.
Amb cavallers i princeses, o sigui.
Sí,
no, però és que més això, a veure, Star Wars té el seu concepte, a mi m'encanta el concepte que tenen ells, o sigui...
No estem barallats en absolut.
Trenquem el mite aquest que els trequis van per una banda.
Totalment.
Jo crec que la majoria de trequis són aficionats a Star Wars i la gran majoria d'aficionats a Star Wars els encanta Star Trek, perquè és ciència ficció una banda, fantasia èpica per l'altra, o sigui, no té res a veure.
Jo sempre he dit que totes aquestes sèries estan sota el gran paraigües de la ciència ficció. Algunes estimem més unes i altres estimen més una altra, però estimem totes, estan allà per això, és ciència ficció, ens agrada la ciència ficció.
És que per mi és la base, o sigui, a qui li agrada la ciència ficció pots llegir llibres de qualsevol autor i no fa falta que sigui sol de Star Trek, o sigui, pots obrir a diferents mons. I Star Wars, té pel·lícules molt bones i té llibres molt bons.
I molt dolentes.
És com tot. Star Trek tampoc som la panacea. O sigui, no tot és bo. També tenim els nostres errors. Llavors, clar...
Tots tenim nèmesis.
Sempre es quedan les pel·lícules dels Ewoks.
Exacte, per exemple.
Per exemple, a veure...
Clar, és que és això. És... No pot ser... Ningú pot ser perfecte sempre. No. Seria avorridíssim, a més, però tens coses bones, tens llums i ombres, i és així, no només per Star Trek, per tot, i inclús a la vida tenim llums i ombres, per què no a les pel·lícules, o per què no a les sagues?
Jo crec que com a missatge final ens podem quedar amb això de ser amants de Star Trek és ser amant de la ciència-ficció en general, no, també?
Correcte.
Sí, és correctíssim. Sí, sí.
Totalment correcte, ja t'ho dic. Per exemple, a mi que m'agrada molt el cinema, a la meva biblioteca, a part d'estar tot Star Trek, també tinc tot Star Wars, o sigui, no tinc el problema tindre una
i tot Star Gate.
Tot Star Gate, o sigui,
ja ens passareu fotos d'això per demostrar-ho als incrèduls.
Star Gate també ho sé, que tenia el rècord de la sèrie més llarga fins que ho va fer Supernatural.
I ara crec que està en vies de superar-ho Navy.
La setmana que ve tindrem aquí els de l'associació de Stargate, per tant ja en parlarem amb calma i els traurem aquest missatge d'amor.
Doneu-los records al Sergi.
Som amics, o sigui...
Doncs seran donats. Moltes gràcies, Jordi Ballester, Joan Borràs i Julián Sánchez, per passar pel Quimèric.
A vosaltres.
Encantat. Quan vulguis, tornem.
Sereu convidats.
Gràcies.
Adéu.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. Les sèries del Fantàstic.
Us ho dèiem en començar, avui volem parlar de sèries amb el Sergi Castanyer i ens sortim una mica de les sèries típiques del gènere.
Bueno, aquí quedem com si fossin al Festival de Sitges, que hi ha la secció Òrbita, que dius...
Exacte.
Està proper, però no és ben bé.
Sí, però no, però pot agradar, no?
Pot
la
agradar.
La gent que ens agrada, el Fantàstic.
A més, si sou de Sitges, la coneixereu al director, perquè és Park Chan-wook, que s'ha passat de les pel·lis a la sèrie. És el director de Old Boy, Old Boy, Sympathy for Lady Vengeance, Mr. Vengeance, Stoker, i que ara s'ha passat a una sèrie de la BBC i la AMC, és a dir, la AMC és els creadors de The Walking Dead i Breaking Bad. The Little Drummer Girl, és a dir, la noia del tambor, que és com l'han traduïda als amics de Movistar, que és els que han agafat la sèrie i ara mateix estan emetent la part 0 a un capítol per la setmana. O sigui que no podem fer rotllo
Netflix. Quants capítols porten?
Porten, ara faran el tercer, i són 6 capítols. O sigui que...
Bueno, Netflix també de vegades treu algunes un capítol per setmana.
Sí, clar.
Discovery.
Seran 6 capítols tancats?
Tancats.
Perquè està basada en un llibre.
Exactament, del John le Carré. O sigui, la sèrie ve produïda després de l'èxit de l'Infiltrat el 2016, que també van fer sèrie i es van quedar molt contents. El John le Carré va dir, no, doncs continuem. O sigui, la família va dir, no, hem d'apostar per aquí.
Invertim.
I que res millor, doncs, agafar un director de la potència, el Park Chan-wook, que ja hem dit ja el currículum que té. Que és...
Sí, sí. I actors potents, també?
Actors molt potents. Tenim, per una banda, la Florence Pugh, que és la noia del tambor, que és la protagonista de Lady Macbeth, que no sé si algú l'ha vist.
Ma germana l'ha vist, sí, la tinc vista, la noia.
La noia, doncs ella és la protagonista, i com a protagonistes també estan el Michael Shannon, que és el dolent de la forma de l'aigua, i l'Alexander Skarsgård, que és el vampir sexy de True Blood.
No l'he vist, però ja m'ho penses bé.
Jo pensava que tots eren sexis.
És veritat, bueno, aquest és el Roset. És que jo, ja et dic, jo me'n recordo encara quan tenia 20 anys que les meves companyes eren com, ai, que guapo, si l'Alexander Skarsgård.
Bueno, no n'hi ha per tant, però bueno, tant. No?
Exactament. I, com hem dit, no és una sèrie de fantàstica, sinó és un thriller. Mm-hmm. Un thriller exactament d'espies, com normalment fa el John le Carré, evidentment. I es situa als 70 en plen en conflicte entre l'exèrcit sionista d'Israel i els terroristes de Palestina. Una miqueta després de l'atemptat de Múnich, perquè estan recordant tot el que va passar a l'atemptat de Múnich. I llavors, doncs, el Michael Shannon és el cap de la intel·ligència d'Israel i el Alexander Skarsgård és un agent. Llavors tenen una missió que és... bueno, estan seguint la investigació perquè hi ha hagut un atemptat a casa d'un alt diplomàtic d'Israel on li han deixat una bomba a casa i ha explotat i han matat tota la família. Llavors l'estat d'Israel, sota la intel·ligència del Michael Shannon, els han dit... intenteu esbrinar què passa. I han esbrinat que utilitzen noies, diguem, de l'esquerra de Londres per posar aquestes... O sigui, les sedueixen, els renten el servei i les utilitzen per atemptar contra interessos contraris a l'estat palestí.
Així, tal com ho estàs pintant, m'està recordant a Homeland.
És una miqueta Homeland,
és Homeland?
El que passa és que sí que és veritat que com és una sèrie de la BBC i... és com més tranquil·la. O sigui, els dos primers capítols poden, diguem, desesperar una mica perquè és presentació de personatges i de situacions.
Del ritme que li agrada a l'Alfons, eh? No, l'estil, el conto de la criada, eh?
No, tranquil·la, Alfons, que no és True Detective, eh? O sigui, que...
No he vist ni True Detective. El conto de la criada sí, trobo que té un ritme adequat per lo que vol fer.
Exactament.
Diguem-ho així.
True Detective jo ho vaig intentar, vaig veure quatre capítols i no vaig processar res perquè anava tan lent que em desconnectava.
No, aquí...
Llavors deies, aquest personatge qui és? I al final arribaves a la conclusió de, mira, ni ho sé ni m'importa. No, ja,
per fotir són unes migdiades...
Exacte.
Doncs llavors, l'estratègia d'aquests agents és agafar una actriu per que interpreti un paper de noia interessada en aquests afers palestins per desarticular les cèl·lules terroristes. Mm-hmm. I això és la sèrie, o sigui, realment és una sèrie... on els primers capítols veurem que ens presentaran els ideals de tothom, perquè tothom té...
Que sàpigues a veure, pues, li posis l'etiqueta, no?
Exactament.
De qui és qui, no?
Però l'important és que a mesura que avancen, els bons, entre cometes, no et semblaran tan bons, i els dolents no et semblaran tan dolents. O sigui que
Es van humanitzant.
Exactament. O sigui, no, hi ha una escala de grisos molt important que, a més... aquí s'accentua molt. Llavors, la recomano perquè, a més, el Park Chan-wook s'ha portat a tot el seu equip de Corea. O sigui, té l'estil visual, té el director de fotografia, que és el Kim Woo-hyun, que és el que ha fet la fotografia...
Aquestes classes de coreà...
Sí, lamento a la gent de Corea per la meva...
Tots els coreans es diuen Kim.
Kim, sí.
Exacte.
Doncs que és el director de fotografia de IT, de la nova IT. O sigui, que si us agrada...
És bo, sí.
És un tio que és...
I a més, que aquí... la nova IT el millor és la fotografia.
Clar. A més, el que està molt bé perquè són colors molt contrastats entre freds i colors més calents, que és ideal per veure aquesta dualitat que té la protagonista, perquè diu, vale, estic amb aquests d'Israel, però aquests m'estan seduint també. I està que allà com de dir...
I què caurà, no caurà?
No, és que anava a dir una cosa, si agafen una actriu perquè no té feina per fer això, molt bona actriu no era perquè no té feina d'actriu.
No, és que el sector està molt malament, al fons.
Ah, sí, ja ho sabem, però...
Exacte. Home, sí, que sí, no tothom pot tenir una sèrie de Netflix, llavors, doncs, mira, d'espia. I més als 70, que als 70...
És que no treballa ni de cambrera, o sigui...
I jo crec que és molt important dir, sobretot, que la sèrie es vegi en... Si es pot, clar... en versió original subtitulada, perquè el Michael Shannon fa una interpretació de veu que, perquè et diuen que és el Michael Shannon, però...
Si no sembla ell.
No, perquè a més porta un bigoti com molt raro, clar, és que a més...
Molt setentero.
És que és molt setentera, o sigui, tota la... Veus els cotxes, els vestits, els looks que porta ella, i a més està rodada en diverses localitzacions, entre elles Londres, Txèquia i Grècia. I Grècia jo crec que és com una postal de Grècia, perquè és, a més, amb les platges aquestes paradisíaques,
És, de veritat, és una meravella audiovisual.
Home, BBC ens té acostumats a això.
Exactament.
Gaudir per gaudir de, ja només de la imatge, més que de la història. Però clar, si està basat en una novel·la, clar, se suposa que l'argument ja és bo, no? Té un, sí, té un passi, no?
I és el gent de carrer, que sempre és allò de que té un nom, saps? Que no és allò de que és un noi que acaba de debutar.
Que no té per què, a vegades...
Sí, que a vegades els que tenen nom, a vegades veus les pel·lis i dius... Bueno, en aquest cas la sèrie, que dius, bueno, tampoc em convida. Però aquesta, ja et dic, a partir del tercer capítol, ja, que és el que s'admet demà, ja veureu ja que la tensió és ja bastant bèstia, hi ha moments d'explosió, o sigui...
Bé.
Comença la teca, o sigui, pels qui haureu començat i estigueu dient... Continuo, no, ara mateix ve l'UO, no us preocupeu.
Abans has dit que es podia veure Movistar Plus.
Sí.
Altres vies alternatives suposo que existeixen, no?
Clar, sí.
No direm quines, però suposo que existeixen.
Legals?
Legals no. Legals tens que tirar per Movistar i...
Ostres, Alfons, sí, l'estàs obligant aquí a promoure la pirateria?
No, jo no.
Jo estava fent-ho més subtilment.
Sí.
Jo no promou la pirateria, que l'envies i vies.
No, jo ja havia dit... O sigui, jo volia dir que, com hem parlat de platges, doncs coses que apareixien abans a les platges i tal, amb una pata de palo i tal, doncs per aquestes vies
ja podíeu trobar. Torrents.
Els torrents estaria molt bé. Sí. És una altra analogia. No, però si podeu veure la Movistar, doncs, ja que l'han comprat i ja que l'han doblat i tal, doncs. Però jo us recomano versió original.
Per casualitat has llegit el llibre?
No.
Val. No, és que et volia preguntar, com que encara no acaba la sèrie, si correm un cert risc de que no ens agradi el final, per exemple, o de que vagi de capa caiguda. Suposo que amb 6 capítols no hi ha temps, però...
No, jo crec que, o sigui, perquè és com tan pausada que et dona temps a veure. Jo crec que està bé. Com a sèrie està molt bé. Mm. No sé si com a adaptació. És veritat que és la segona adaptació que van fer d'aquest llibre, perquè
fer...
una pel·lícula protagonitzada per la Diane Kruger i el Klaus Kinski.
Té els seus anys, també,
sí,
no?
Sí, que té, clar. Parlem que Klaus Kinski porta mort ja fa uns quants i allà la Diane Kruger és superjoveneta, o sigui que la veus i dius, ai, que ricura!
I tu has vist la pel·lícula o té semblances amb la sèrie? O...
La vaig començar a veure ahir i té semblances.
Ai, que em farà un spoiler, no?
Té semblances, però bueno, cadascú, jo crec que... O sigui, la potència visual la té aquesta. Mm. Igual l'altra sí que va més pel que va, i aquesta sí que es queda, doncs, descrivint-te personatges, veient-te per on poden anar i per on no, i un llarg, etcètera.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Sergi Castanyer, per acostar-nos a aquesta nova sèrie de l'Òrbita.
De l'Òrbita, sí.
I a veure si, quan tornem a parlar, ja ens pots dir del final si t'ha agradat o no, perquè, clar, ens quedarem amb la intriga.
I és que com sóc una miqueta de la vila, de la vila pirata, doncs sí que us puc dir que...
Pirateville.
Us puc dir que sí, que al final està molt bé. Està...
Ah, ve de Hong Kong.
De Hong Kong, sí. Doncs... Està molt bé, recomanable, 100%.
Val, perfecte. Doncs moltes gràcies, Sergi.
Vosaltres.
Adéu-siau.
Des del Mont Anell fins a Trantor, passant per Barrallar i per Arrakis. Viatge amb Quimèric.
Hem parlat de sèries, de Star Trek, d'altres sèries, i ara parlem de música vinculada al cinema amb una secció que estrenem avui amb el Marc Mosquera de La Musaquera. Benvingut.
Hola.
Al Quimèric de nou.
Hola, què tal? Bona tarda.
Per situar una mica els oients, explicar que tu vas molt sovint a concerts que d'alguna manera o altra estan vinculats amb el món audiovisual i amb el gènere.
Exacte, des del 2015, més o menys, 2014-2015, hi ha diverses orquestres a Catalunya, entre elles l'Orquestra Nacional Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Simfònica del Vallès, d'aquí mateix Sabadell,
sí,
l'Orquestra Simfònica Camera Musicae, que és de Tarragona, que de tant en tant, un, dos, tres cops a l'any, fan algun concert relacionat amb música de pel·lícules, o sigui, música en suites de concert, o els concerts més especials, que són projectar la pel·lícula en directe, projectar la pel·lícula en pantalla gran i en directe interpretar la banda sonora al mateix temps que mires la pel·lícula.
Mm-hmm. Nosaltres vam poder estar a l'assaig de l'OSB, sí, del tema Harry Potter.
Sí, sí, és en plan cinema mut. Però quan tens el piano tenen una orquestra.
Exacte, sí, ja és en format de luxe, saps? Sí,
que bé, com hem evolucionat.
Clar, jo vaig anar al de Harry Potter, no a l'assaig, sinó al de, al que seria concert de públic.
El mateix dia que coincidia amb el saló del còmic.
Exacte. Exacte, sí, que vaig empalmar, de fet.
I que va ploure.
Ah, sí? I després vaig anar cap allà.
Oi que va ploure una mica?
Va ploure una mica. El meu ordinador va acabar tan inundat que va morir. Vull dir que sí, sí, tinc uns records d'aquell dia, però...
Vaja.
Una de les coses que més sobten d'aquest tipus de concerts, però, és la diferència entre una banda sonora en directe i una banda sonora enllaunada. Vull dir, quan veus la pel·lícula hi ha molta música que no llueix com llueix quan estàs allà, no?
Exactament. Sobretot, perquè quan tu mires la pel·lícula la música està supeditada a molta postproducció, o sigui, hi ha molt de... Si és una escena d'acció hi ha molts sorolls, hi ha molts crits, segurament no ho sentiràs. En canvi, amb l'orquestra en directe és quasi impossible que no puguis sentir la música.
Mm-hmm.
De fet, ja projecten la pel·lícula a vegades en un volum una miqueta baix, perquè òbviament l'orquestra és el que ressalta. Tu vas a veure un concert, de fet, no és...
Sí, tothom haurà vist la pel·lícula allà. O
sigui... Exactament.
O no.
Vés a saber. Però avui ens volem estrenar amb un concert en concret que ha estat aquest mes de gener, del Retorno del Rei.
Exactament, l'entrega final de la trilogia del Senyor dels Anells, que de fet l'OBC ja ha interpretat les tres pel·lícules. El 2015 van començar amb la comunitat de l'Anell, el 2017 van fer a les dues torres, i ara aquest gener del 2019, o sigui, un cop cada dos anys, han fet el Retorn del Rei.
Has vist les anteriors?
Sí, sí, vaig anar a la comunitat de l'Anell una vegada, les dues torres vaig anar dos cops, i la Retorn del Rei dos cops més. Feien tres sessions, però mentre feien la tercera jo estava en un altre concert en aquell moment. Llavors la meva agenda és una mica peculiar i de fet no podia estar en els tres. Ja m'hagués agradat, però no.
Però Déu-n'hi-do, no? Vull dir, això és un tour important.
Sí, perquè són dies consecutius. És, clar, la gent em diu, però si ja l'has vist el dia abans, i ja, però és que és la música. És la mi,
sí, n'hi ha que es queden sense entrada perquè tu ho vas dos cops.
Vaja, doncs em sap greu.
No te'n sap, reconeixe'l. Tu has passat teta.
Bueno, jo sóc una aparició. Jo ho vull tot, i com que m'agrada molt, és el primer dia vaig per sofrir els atacs d'ansietat, i el segon dia ja disfruto. És més que res.
Això t'anava a dir. Quina diferència hi ha entre el primer dia i el segon?
Clar, és curiós, perquè el segon tens molt fresc com va anar el concert. Mm. Llavors va bé, perquè a vegades... pots sentir coses, o sigui, aquest tipus de concerts són molt interessants perquè, per molt que et sàpigues la banda sonora de memòria, hi ha moltes vegades que sents coses que dius, ui, això està a la banda sonora, o no sabia que aquí hi havia un coro perquè toquen superfluixet, canten molt fluix en el propi disc, els hi han baixat el volum perquè soni com molt ambiental, i en canvi, òbviament, a la sala de concerts no els hi pots dir, si ho vegeu perquè no sentireu res. Llavors veus que s'aixeca el coro i tu penses, però aquest tros aquí? No hi havia cor.
Clar.
I llavors toquen i dius, uala, és veritat, però que fluixet i tal. Llavors el segon dia és quan ja et prepares, perquè dius, això me'n recordo d'ahir, i llavors ja estàs com més preparat. El primer dia és més sorpresa, el segon dia ja vas a disfrutar a tope.
En aquest concert són el passen la pel·lícula o és...
Exacte.
Només concert?
No, passen la pel·lícula. Passen la pel·lícula sencera, o sigui, les 3 hores 20 que dura el Retorn del Rei.
Com per veure les seguides, mare meva.
Això sí, fan un intermig a la meitat de la pel·lícula, bàsicament perquè l'orquestra i el cor no morin allà al mig, pobrets, perquè és molt dur.
Un concert de 3 hores tocant i cantant.
I a més estem parlant d'un cor infantil.
Exacte, el Senyor dels Anells, la grandiloquència que té la banda sonora que va com de Howard Shore és que usa tots els coros possibles. Hi ha cor masculí, cor femení i cor de nens.
Mm-hmm.
I, de fet, eren 200 músics a l'escenari, entre els 80 de l'OBC, més 120 entre els tres cors, i el cor infantil no cabia a l'escenari. De fet, estaven en les grades que estan tocant al propi escenari, estaven allà. O sigui, estaven reservades per ells. O sigui que, al fons, si no vas poder entrar, també és pel cor infantil.
Però vols dir que aquelles grades
sempre
no estan pensades per això?
Jo he vist gent asseguda en alguns concerts, clar, no ho sé.
Si no recordo malament, tenien escales que baixaven a l'escenari, aquelles grades.
Exacte, sí, perquè en els trossos que hi ha el nen solista, com en algun tros que
clar,
és tot el
si gant...
Clar,
si el nen se'n queda lleig.
Exacte, i si li posen paracaigudes, no hi ha prou alçada.
No sobra, sí, no sobra.
I després tornar-ho amb la catapulta encara queda pitjor.
Home, si no, el Retorn del Rei hagués quedat contextualitzat, sí. Però...
I de tota la pel·lícula, o de tot el concert en aquest cas, quins són els moments que diries val la pena veure aquest concert per aquests moments?
Home, el Retorn del Rei, jo sóc ultrafanàtic de la banda sonora de tota la trilogia dels Senyors dels Anells, si no, no hagués anat dos cops a veure.
S'entén.
I, bàsicament, la meva preferida, sí que és veritat, de les dues, és Les Dues Torres, perquè és la més fosca i la més tenebrosa, però el Retorn del Rei té moments espectaculars. El moment de quan il·luminen les almenares, ara alimares, es diu en català? No ho sé.
Bueno, les altars aquelles grosses.
Sí, per quan Gondor demana ajuda a Rohan, el tros aquell, clar, en la pel·lícula ja vist, veus tota l'epicitat de tots els trombons, els cons francesos sonant, mentre els violins toquen per darrere, però clar, veure-ho en orquestra en directe, és realment posa la pell de gallina. Mm-hmm. I després l'assalt de quan les tropes de Rohan arriben a Minas Tirith, durant tot l'assetjament, tota aquella preparació i com carreguen contra els orcos, allò és, bueno, increïble. És al·lucinant. I la part final, que és coros. Vull dir, allò és
com ja... sentim així de fons, no?
Sí, exacte. Sí, allò ve... Sí, això és quan estan atacant els Gilead. Perdoneu, que sóc un fill.
No, ja ens va
que
bé.
Que els Gilead sí. És...
És la ciutat que pots està que entre sàpiguen, Minas Tirith i la frontera amb Mordor. O sigui, seria el primer bastió,
ara
diguem,
necessitaria
humà.
El mapa, jo, ja.
És on es troben amb el germà del Boromir.
Ah, exacte.
Per posar-ho millor.
Bé. I ara que has vist les tres, amb aquests concerts amb música en directe, amb quina et quedes? Mm. O fins i tot si hi ha alguna escena, alguna cosa en concret que destacaries?
Clar, jo és que la meva escena preferida de les tres pel·lícules és la batalla del Gandalf contra el Balrog a l'inici de Les Dues Torres, tant visualment com musicalment. O sigui, tot aquell minut i mig, que dura un minut i mig només, i hi ha com sis línies melòdiques entre violins, metalls, vents i els tres coros a la vegada, allò és, bueno, em sembla al·lucinant. Per això vaig voler anar dos cops a Les Dues Torres, que vaig dir que el primer dia m'agafarà un atac i llavors no podré disfrutar-ho i el segon dia podré veure-ho bé. Però,
però això, bueno, estem parlant de que és premeditat, que tu compres dues entrades directament.
Exacte, sí, jo sóc abonat de l'OBC. Tots aquests concerts que fan de música de cinema o música més d'espectacle, jo ja compro l'abonament al maig, o abril o maig, que no sé quan ho posen a la venda, i llavors ja, si depèn del que sigui, ja compro una segona entrada.
Sí, feia 8 mesos que tenies l'entrada.
Exactament, sí.
Ostres.
Sí.
Jo mai sé ni si estaré viva al cap de 8 mesos, no? Home, no faig plans a tan llarg termini.
Jo, de fet, tampoc, però bueno, entre que estàs abonat a diverses coses d'aquesta...
Que el meu metge tampoc sap si jo ho faré.
Home, jo hauria d'intentar tenir una agenda d'events perquè realment costa una mica coordinar, eh?
Necessites una secretària, no ens enganyem.
Sí, realment sí. Home, de fet, el que he dit abans, que tenia un concert ja del Retorn, un concert durant el tercer passi del Retorn del Rei, jo tenia entrada per aquell concert. I quan vaig veure que tenia dos concerts a l'hora, vaig anar i vaig dir, perdoni, és que vaig a l'altra sala i no podré venir, m'ho pot canviar pel divendres? I clar, la pobra noia de la taquilla em mirava
no
amb cara...
No tenia res,
clar,
no?
En plan de, però aquest home d'on ve, no? És com, sí. Tipo, bueno, pues de Rohan una mica, no?
I mai més ben dit.
Exacte.
Següent concert al calendari relacionat amb el Fantàstic.
Serà el de música de Hans Zimmer i John Williams. De fet, és dimecres que ve al Palau de la Música. Que
ostres!
Ja tinc l'entrada,
pinta
ja estic...
molt bé.
Sí, estic molt emocionat perquè música de Hans Zimmer en directe no l'he sentida mai.
I llavors, tu ets un gran amant de Hans Zimmer.
Sí, de fet fa 20 anys que escolto Hans Zimmer i John Williams de forma regular, lo qual és una mena d'homenatge a tot el meu efecte grupi de bandes sonores de pel·lícules.
I
sí.
Se sap que tocaran?
Només pel·lícules? Suposo que sí, però no he volgut mirar-ho. Vull que em sorprengui. Això sí, seran suites. No, suposo que alguna imatge projectaran, però no és cap pel·lícula en concret.
Hans Zimmer també ha fet videojocs.
Ha fet de tot, aquest home.
Sí, de fet, sí. Ha fet temes de música de videojocs. D'algun Call of Duty, em sembla.
Sí, Call of Duty, principalment.
Però tema, no era fet, que jo sàpiga, ha fet música sencera.
No, la banda sonora sencera, no.
Mm-hmm. Però no, jo tinc moltes ganes d'aquest concert, la veritat.
Doncs la següent secció que facis del gènere, de concerts de gènere, ja ens parlaràs d'aquest.
Oh, i tant, cap problema.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc Mosquera, de La Musaquera, per passar per Ràdio Sabadell.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. Els experts.
Soy Cecilia, soy la librera del Librerío de la Plata.
Y yo soy Ada, del Club de Ada, y hoy vamos a recomendaros un libro que nos ha perturbado especialmente a Cecilia y a mí, que es Su cuerpo y otras fiestas, de Carmen María Machado.
Carmen María Machado es una escritora norteamericana, pero de origen por un lado austríaco y por otro lado cubano. Entonces es realmente una mezcla muy interesante que nos da también una literatura muy especial. Cuando empecé a leer los cuentos, que están publicados por Anagrama, con traducción al castellano y al catalán, empecé a reconocer como un clima especial, como el de los cuentos de los hermanos Grimm, pero de un cuento en particular, el cuento del enebro, porque hay también un tema de una maternidad, la maternidad, el hijo, los celos, el compartir con otros el cuerpo, pero también hay otras raíces, como puede ser Shirley Jackson, Angela Carter. Bueno, hay una mezcla que creo que ella misma la reconoce como esas vetas.
Yo tengo una sensación similar a la tuya, pensando un poco en esos cuentos de hadas tenebrosos. Pero lo que vamos a encontrar en los cuentos de Carmen María Machado son una mezcla estupenda de distopía, de fantástico, de surrealismo, de sobre todo mucha oscuridad, ¿no? Violencia, la transformación del cuerpo, ¿no? En muchos de los relatos. Y bueno, y una sensación de que estamos leyendo a una autora que tiene mucho por ofrecer, ¿no? Este es su primer libro de relatos publicado, es muy reciente. Y bueno, pues va en esa ola de, ¿no?, de cuentistas como pueden ser Mariana Enríquez, ¿no?, que trabajan la violencia, que trabajan también relaciones complejas, relaciones destructivas.
Valeria Correa también, ¿no?, en ese también, en esto que tú dices, en esta línea. Un poco curioseando en el pasado o en las raíces también de esta escritora, ella admira especialmente a Gabriel García Márquez, a Cien años de soledad, y en algún lado cuenta una historia que fue un profesor del instituto el que se lo descubrió, ¿no? Le descubrió este autor. Y en ese realismo mágico ella es capaz de recrearse y mezclar y dar luz a sus historias, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que Gabriel García Márquez, Ray Bradbury, que es otro de sus autores también fetiches, que puedan dar toda esta riqueza literaria a través de eso.
El libro se compone de 8 relatos y yo creo que el cuarto es especialmente interesante, ya que se compone de una serie de fragmentos que vendría a ser el comentario de las diferentes temporadas, pensamos, ¿no?, teóricamente de una serie, ¿no?, de televisión, de unos detectives, y empieza a aparecer elementos como, por ejemplo, una imagen que me parece especialmente perturbadora, que es ¿no?, la detective tiene unas visiones de unos especies de fantasmas de las niñas asesinadas, ¿no?, que ha ido encontrando, se le aparecen con campanas en los ojos en vez de globos oculares, ¿no? Pues eso me recordaba mucho a Gabriel García Márquez, ¿no?, y creo que es unas escenas muy, muy interesantes y que realmente te van a enganchar desde el principio hasta el final, porque además son textos largos, ¿no? No es un típico relato, ¿no?, breve. Yo creo que hasta que no lo acabes vas a estar enganchado.
No sé, es sentirse incómoda, pero una incomodidad que sabes que estás leyendo una buena literatura.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, en què hem parlat una mica de tot, literatura, sèries, música. Tornem la setmana que ve també amb una miqueta de tot, entre altres coses coneixent a la gent de l'associació de Stargate de Catalunya. Que vagi molt bé, adeu-siau!